A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8:41, les 15:41 a la remissió. Avui rebem en aquest comentari d'actualitat Anna Maite Ferrer. Bon dia, Maite, com va?
Molt bon divendres de juny.
Molt bon divendres de juny, que a més ens dona una mica de treva amb el sol. Tenim aquí un cel més tapadet. Alguns doncs aprofitaran, no?, per sortir una mica de casa, que aquests dies a les hores centrals ens ho estaven posant difícil, eh?
Sí, també es ve que a les hores centrals, quan surts, no hi ha ningú, perquè està tothom a la platja.
I tant.
I avui, si volem anar per dins del poble, això no serà tan agradable, perquè ens trobarem que la gent, si no ha anat a la platja, està per enmig i amb els motorinos per amunt i avall,
i tant,
s'han d'anar esquivant.
Molts ànims a tots els cambrers, cambreres i gerents i treballadors de souvenir, que aquesta tarda, aquest matí, tindran molta feina, eh?
Sí, sí, sí. Ànim, que estem a principis de temporada.
Exacte.
I aquesta pareix que serà llarga.
Efectivament. A veure, però avui no parlem d'això, sinó que parlem d'un dels temes més importants i més, doncs, urgents, que és l'habitatge.
Sí, i un dels temes reiterats dels meus comentaris d'actualitat, però dilluns dia 15 de juny vaig trobar una notícia en el diari d'Eivissa que em va cridar l'atenció i la vaig guardar per quan tornàs aquí per fer una sèrie de comentaris.
Uh-huh.
Perquè, com tu molt bé dius, és el tema. És el tema que tenim per entori, i en tema de vivenda jo me segueix sorprenent a dia d'avui la falta d'informació o el desinterès que hi ha per part de moltes persones, perquè, per exemple, aquesta mateixa setmana jo he tingut un llançament judicial, és a dir, quan hi ha un procediment de desnonament i no s'entrega voluntàriament la clau, arriba un moment en què hi ha que anar-hi amb la comissió judicial, que en el cas de Formentera és el jutjat de pau, a recuperar els usos de la vivenda, és a dir, ja que canviar Espanya i demés. I et sorprèn l'actitud que hi ha de vegades de... Sí, jo vaig recollir la notificació de jutjat, però ni me l'he llegit, ni sabia que veníeu avui, ni he preparat res, ni... Val. En aquest context, trobo que és interessant sempre tornar a recuperar i a fer una mica de didàctica de conceptes. Aquesta notícia que hi havia dia 15 en su diari d'Eivissa, es titula, diu lo següent: la justícia permet exigir un aval de 240.000 euros per llogar una vivenda a Vila, capital d'Eivissa.
D'acord.
Clar, llegit així titulars molt cridaner, com diguem, quin abús que te demanin aquest aval de 240.000 euros. Però després, desenvolupant la història, amb socors de la notícia, el que diuen és que és un lloguer on es havia pactat un preu de 2.000 euros en el mes durant de 10 anys.
Val?
No és un preu barat, però el propietari de la vivenda el que explicava és que dins del context de preus que hi ha a Vila, a Silla d'Eivissa, que no sé si s'equiparen els preus de Formentera, però tampoc és barat, que li interessava trobar un inquilí de llarga durada per 10 anys. I que el pacte era que si se quedava aquesta estada tan llarga de 10 anys, li posava un preu que el propietari diu, això jo no puc contrastar, però diu que la mitjana de preus d'un habitatge, les seves característiques, estaria ara mateix a Eivissa, a Vila, amb uns 4.000 euros. Per tant, diu, jo t'ho rebaix pràcticament a la meitat, et mantenc el preu durant de 10 anys, però a canvi, jo me vull garantir el cobrament d'aquests 10 anys. I els 10 anys són un munt total de 240.000 euros, per tant, vull un aval bancari, de manera que si tu no me pagues, desapareixes, te'n vols anar abans, jo garanteixi que he cobrat aquest preu, que és una mica el pacte en el que estem arribant tu i jo.
Perquè ens entenguem, en què consisteix un aval bancari?
És una garantia que tens que tu com a inquilí li has de pagar al banc per tenir aquests sous dipositats, de manera que si jo com a inquilina deixo de pagar, el propietari té una còpia d'aval bancari i pot anar al banc i demanar que sigues banques que substitueixi el pagament que no li ha fet l'inquilí.
Uh-huh. Però no, diguem que l'inquilí no abona aquests 200.000 euros no. En aquell moment, no és que es queda de sobte, no, amb aquests 200.000 euros.
L'inquilí el que fa és contractar amb una entitat bancària uh-huh. un sistema de garantia segons el qual el banc diu que si fos necessari uh-huh. Li donarà aquests sous.
D'acord.
Clar, mentrestant, l'inquilí, òbviament, ha de fer una despesa uh-huh. perquè ha de pagar per tenir aquest producte bancari que el faculta tenir a disposició aquesta quantitat. Què passa? Que aquest procediment, en primera instància, va anar a Eivissa. Uh-huh. A Eivissa li van dir al propietari que no de tot, que no podia demanar un aval d'aquestes característiques.
D'acord.
I, a més, es veu que hi havia un dipòsit de 10.000 euros perquè, com que hi ha aquest problema de vivenda, es veu que hi havia moltes persones interessades en llogar uh-huh. aquest habitatge concret. I el propietari li va dir: m'has de dipositar 10.000 euros i en el moment en què es firmis contracte, aquests 10.000 euros doncs, aniran a compte de la garantia o del preu de lloguer o el que siga, però és una manera de garantir que entre que arribem en el pacte i firmam efectivament el contracte de lloguer, jo ja li estic dient a altres persones que no i estic perdent altres oportunitats de llogar la vivenda. A Eivissa, en primera instància, se li va dir al propietari que havia de tornar els 10.000 euros i que aquest aval de 240.000 euros era excessiu.
Mhm.
El propietari es veu que no va estar d'acord i va posar un recurs d'apel·lació que va a Palma, a l'Audiència Provincial. I aquí ve l'interessant. L'Audiència Provincial, que diu que el tema de que s'aval sigui excessiu o no, hi ha que mirar-lo segons les característiques concretes del lloguer.
Uh-huh.
Un lloguer, i això ho hem repetit moltes vegades, però jo ho tornaré a repetir les voltes que sigui fins que comenci a calar, un lloguer d'habitatge habitual són 5 anys.
Clar.
Són 5 anys mínim, amb independència de que es contracta digui un any, digui 11 mesos, digui 3 setmanes i mitja, digui 450 dies. Si és vivenda habitual, que ho lloga algú per viure allí, són 5 anys, digui el que digui el contracte per aquella llei.
Això el primer contracte?
Clar, el primer contracte.
Després es va prorrogar un any,
no.
Si no es renova.
No, la següent pròrroga d'habitatge habitual són 3 anys.
D'acord.
I després va any en any,
d'acord.
Si ho cas. Val? Però el primer, amb independència del text del contracte, són 5 anys uh-huh. Mínim.
Sí.
Què diu l'audiència? Aquí no eren 5, aquí eren 10.
Sí.
En el moment en què un propietari sense obligació legal mm. està ampliant el termini, això fa que la fiança o garantia addicional, que segons l'article 36 de la LAU ve tassada, diu, només poden ser fins a 2 anys de mm. 2 mesos de lloguer o 2 mesos més garantia addicional, aquí això es pot ampliar.
Clar.
Perquè tu mateix estàs rebentant, dirien, els límits temporals que t'estableix la llei.
Però no s'hauria d'ampliar proporcionalment, si són 2 mesos, 4 mesos?
La llei no diu res d'això.
Ja.
Diu 5 anys i una fiança d'un o 2 mesos en garantia addicional.
Clar.
Poden ser fins a 3 mesos de dipòsit. Aquí, el que explica l'audiència és que donades les conversacions prèvies que hi va haver i aquest acord d'un preu, diríem, més baix d'escomú del preu que hi ha per lloguer de vivenda actualment. I, a més, el fet de que el propietari, que és una persona física
uh-huh.
que té obligació de 5 anys, estiga duplicant això, li faculta, amb aquesta sèrie d'explicacions que dona, a voler garantir-se aquest preu.
Yeah.
Perquè el que diu és que possiblement en aquest propietari no li interessa llogar en els 2.000 euros mensuals si el contracte era de 6 mesos o de 2 anys.
Clar.
Sinó que ell ho feia com per buscar una cosa a llarg termini. Mm-hmm. I respecte a aquest dipòsit de 10.000 euros, diu que si en les converses havia quedat perfectament clar que era una reserva de l'immoble i després el contracte no s'arriba a formalitzar,
sí.
com que el propietari realment ha estat refusant altres sol·licituds i no l'ha llogat, es pot quedar aquesta fiança, aquest dipòsit de 10.000 euros.
Que se'l pot quedar, eh?
Se'l pot quedar el propietari.
Uau.
Totes aquestes reflexions, finalment, cap a on van? Cap al fet de que, en tema de lloguers, torno a dir el que he dit al principi, hi ha molt de desconeixement, o molta apatia, o molt allò m'han dit o he llegit en Google.
Mm.
Quan estan parlant d'aquestes coses, és convenient sempre anar a la gestoria, anar a una assessoria, anar a un abogat, anar a l'oficina de vivenda, d'assessorament, que hi pugui haver una administració pública i de més, per informar-se una mica, perquè si no després poden passar aquestes coses. Això, al marge de que la gent rep notificacions de jutjat de pau, els deixa en una taula, no se'ls llegeix i després es troba que un dia li toquen a la porta amb una comissió judicial i un senyor que ve a canviar espany i se queden sorpreses. En tema de lloguer, amb el greu que és problema d'habitatge i vici Formentera, si mateix hauríem d'intentar ser un poquet més prudents tots i més raonables.
Doncs és una molt bona reflexió i és veritat que també de vegades el que passa, no, és que hi ha tantes situacions com persones a vegades amb els tractes, no? Perquè clar, claro, hi ha interessos, no? Doncs diferents. Igual aquest senyor, doncs mira, volia llogar per 10 anys. Tu et trobes amb un altre de, bé, d'acord, el llogo més temps, però a canvi...
Sí, sí,
sí. Moltes situacions, al final, i molts tractes, no?, que hem de veure.
I un contracte de lloguer és una relació entre un propietari i un inquilí que pot durar 5 o més anys. Per tant, és una relació llarga i convé començar-la amb bon peu. És a dir, si abans hem de perdre temps assessorant-nos, llegint-nos molt bé les clàusules del contracte, demanant opinió, aclarint tot allò que no entenguem, és possible que després ens estalviem problemes com aquest que... Està bé saber-ho, perquè fins ara jo era la primera que li deia a la gent no pots demanar més d'un màxim de 3 mesos de fiança. Ara hi haurà que veure quines són les condicions de durada i de preu que s'ofereixen, perquè arrel d'aquesta sentència de l'audiència provincial mos podríem trobar que la norma s'està flexibilitzant una mica.
Molt bé, doncs hem parlat de lloguers. Íñigo, bon dia, vens acompanyada avui, Maite.
Bon dia.
Se m'ha colat un no-cup aquí dins.
Como Plácido, que recoge pobres por las calles para hacer una buena obra.
I a més, amb gosset inclòs, tenim aquí l'estudi, doncs, ben ple, molt bé. De què parlem ara? Vinga.
Pues es que como siempre traéis a esta señora que no hace más que hablar de cosas aburridas, pues he pensado que podíamos venir a hablar de lecturas de TVOs, de cómics para este veranito.
Claro que sí.
Porque ahora estuvimos en Francia por allí y yo siempre que voy a sitios que no parlan la lengua de Cervantes, pues voy buscando TVOs, cómics que sean mudos. Y ahora, pues, cuando estuvimos en Francia, estuvimos por la parte de abajo, por Burdeos, por Liburne, por Bergerac. Pues nada, pues voy, Maite y yo hacemos mucho turismo de librería, siempre vamos a las librerías, y me traje, me parece que 12 TVOs sin palabras. Y uno de ellos, pues sin saberlo, porque no tampoco yo cuando me los ofrecen, pues los ojeo, y si me gustan, pues me los llevo sin otra pretensión, y cuando llegamos aquí pues nos dimos cuenta de que uno de ellos pues era de Guillem Marí, que es un autor ibicenco, que ha trabajado para Marvel y ha trabajado para Image. Normalmente
Y ha colaborado en ADN.
Sí, sí, ha colaborado en ADN, que yo creo que además, luego estuve buscando un poco más, y es su primer cómic. Ha colaborado con Marvel y con Image, y con más, vamos, para el TVO Franco-Belga también, pero siempre como colorista, creo, y este es su primer trabajo, que es una auténtica maravilla. La verdad es que las planchas que tiene, los dibujos que tiene, es extraordinario. Se llama Luminous y lo ha publicado Les Editions de la Gouttière. Esto lo tendrías que decir tú.
Sí, porque mi francés de Duolingo es très beau. Pero sí, yo diría Les Editions de la Gouttière.
Pero bueno, como pues es mudo, pues lo puedes conseguir de muchas maneras, ¿no? No hace falta que esté traducido al castellano o al catalán para poder disfrutar de él. No,
Guillem Marí, si mos estàs escoltant, molta enhorabona.
Sí, us ha agradat? De què tracta?
¿De qué trata?
No sé.
Normalmente estos libros, yo que ya digo que colecciono muchos, siempre suelen ser un viaje. Mm-hmm. Siempre suelen ser un viaje del protagonista, pues a través de diferentes mundos o de diferentes o diferentes lugares. Y en ese viaje, pues le pasan historias, se encuentra con otros personajes, le pasan aventuras, etcétera, etcétera. Y entonces, pues eso, es un viaje de una niña que empieza en el patio del colegio, por lo que se puede ver, pues es de estos niños que se sienten apartados un poco, uh-huh, no tienen amigos, y entonces pues a través de una tubería de un juguete pues entra en otro mundo y va recorriendo el otro mundo junto a un gato. Y ese es el leitmotiv del cómic. Lo realmente hermoso son las planchas de Guillem. O sea, los dibujos son...
Esculo.
Sí, absolutamente alucinantes. El color es, bueno, se nota que tiene mucho, mucho curro como colorista, porque al principio, cuando digo que la niña pues empieza un poco en el patio del colegio, que es de estos niños pues apartados, que no parece que tengan muchos amigos, pues es de un blanco y negro, nos presenta la ciudad, que nos la presenta como gris, y luego cuando entra en este otro mundo, pues todo es colorido. Cuando le van pasando aventuras y desventuras, en las desventuras vuelve a tornarse con colores más grises, más ocres, y en las aventuras, pues vuelve a tornarse muy colorido. Y el juego de colores es absolutamente alucinante. És tremend.
Pura fantasia, eh? Jo l'estic veient així una mica des d'aquí i realment ens recorda, doncs, no sé, aquests dibuixos animats...
Allò m'ha fet pensar en Miyazaki.
Sí?
Jo hi ha coses de les planxes que m'han recordat o a la princesa Mononoke, quan estan al bosc, o el castillo en el cielo, per mort que hi ha aquestes illes o això que estan allí flotant. No sé si té res que veure, però jo, la història m'ha fet recordar, m'ha fet pensar en Miyazaki.
Sí, això m'ha recordat una mica, bueno, perquè hi ha com un dibuix, no?, d'un viatge en globus, no? M'ha recordat una mica Up, saps?
Que... També, sí.
Però
sí.
La veritat que increïble, els núvols, tot aquest escenari.
Sí, a més, així com ho té, perquè hi ha seccions que són en vinyeta, però després hi ha parts de la història que són a doble pàgina i amb uns colors impressionants. I a més que per ser un còmic sense paraules, és un còmic de 175 pàgines, d'un format així important, que no és un... A voltes pareix que els que no tenen paraules són aquests còmics petitets de 50 pàgines i ja està. Això és una història completa, molt ben dibuixada, i ha estat una sorpresa molt agradable trobar-me-la entre les compres.
Sí, franceses.
Sí, així que...
12 còmics, heu portat.
I és de les vegades que s'ha tallat una mica.
No, vull no.
Hem arribat a anar a llocs com a Finlàndia i tornar amb una maleta carregada de llibres.
En Finlàndia, bueno, una història d'Abuelo Cebolleta, fuimos a una librería enorme, enorme, y entonces, pues nada, yo busco TVO sin palabras, y entonces, pues la vendedora número uno le dice a la vendedora número dos que es lo que estoy buscando. Y entonces la vendedora número dos se pone a buscar, la vendedora número uno se va por ahí a atender a otra persona, vuelve, se pone a buscar las dos, y la vendedora número dos me trae una cosa. Y entonces le digo, ya lo tengo, gracias y tal. ¿No? Y entonces siguen buscando las dos y viene otra vendedora que por su, digamos, lenguaje corporal parece que es la jefa de las otras, la encargada, ¿no? Y les pregunta, ¿qué estáis haciendo? Entonces le explican cómo, pues estamos aquí buscando TVOs para este tarao. Y entonces la vendedora número 3, que parece la jefa, la encargada, pues se pone a buscar también, ¿no? Y entonces me saca ella uno y le digo, ya lo tengo. La vendedora número 2 me encuentra otro y le digo, ya lo tengo. Y claro, la encargada me mira como diciendo, oye, vienes aquí a pedir cosas raritas, estamos aquí. Y entonces yo, mitad por disculparme, mitad por fardar, pues le enseño en el móvil una foto de mi biblioteca y claro, ya le cambia la cara y dice, claro, eres un friki de estos. Y me dice, ven, come on. Y entonces me lleva allí, me da un marcapáginas donde apunta un lugar, además todo perfectamente apuntado, cómo puedo llegar caminando, cómo puedo llegar en autobús, cómo puedo llegar en metro, y me dice, ¿hasta cuándo te quedas? Y le digo, pues hasta el domingo. Y me dijo, pues este fin de semana es el Salón del Cómic de Helsinki, así que tienes que ir aquí. Y entonces nosotros nos fuimos allí y aquel viaje trajimos 28 libros.
Déu-n'hi-do, sou dels que segurament heu de pagar maleta, eh, vosaltres. Doncs Maite i Íñigo, moltíssimes gràcies per aquest comentari d'actualitat que ha tingut una mica de tot. Ha estat molt bé, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A vosaltres.